Mosseguis, aquest és el Minuts Mosseguis 035. Ja sabeu, ara feia dies, per no dir mesos, que no teníem un Minuts Mosseguis i és un plaer comptar avui amb en Toni Gimeno. Toni, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. Ben trobat.
En Toni és mossegui, per això està aquí, però a més és pilot professional de línies aèries amb més de 18.000 hores de vol i aviador. Ell defineix un aviador com un senyor que ha de volar en fa un art, o en fa art, que, i pilota ultralleugers. Suposo que més en aquesta faceta d'aviador que no de pilot professional o de línies aèries. I un dels motius pels quals està aquí és perquè jo li vaig dir Toni, hem de parlar de tecnologia i aviació, aviació moderna. Igual també fem una mica d'arqueologia o d'història de la tecnologia a l'aviació, que també serà divertit. I res, per això estàs aquí i jo t'agraeixo moltíssim que hagis acceptat el repte d'estar aquí a Mossega la Poma. Com, hòstia, 18.000 hores de vol, això són moltes hores, molts anys de professió a l'esquena, no?
Home, sí, són uns quants. Des de l'any 80 que vaig començar a volar fins ara, el 2018, són 38, no?
Sí.
Ostres, com passa el temps?
Gairebé 40 anys de vol, és, no sé, jo... Segur que ets el mossegui que més hores de vol té. Això segur.
Mai se sap.
No, mai se sap, sí, perquè al llarg dels 11 anys de programa sempre hem tingut sorpreses de mosseguis que fan moltes coses. Com ha canviat la tecnologia en aquests gairebé 40 anys de vol? Tot i que ahir parlàvem, avançant-nos una mica a aquesta conversa d'avui, i apuntaves dues coses que crec que són certes. Primera, que els que no som del RAM tenim una visió romàntica i bastant esbiaixada de com és el vol i com són les i com és la tecnologia associada. Bevem molt de les pel·lícules.
Sí.
I la segona és allò que et deia jo, que quan entres en un avió veus coses que semblen dels anys 80.
Sí, sembla dels anys... El que passa és que ara és bastant difícil accedir a una cabina de vol per els problemes de seguretat i per tota la parafernàlia de seguretat que envolta les operacions, no? Però les cabines dels avions moderns han experimentat un canvi radical. Jo recordo l'any 90, quan vaig començar a volar línies, o sigui, jo volava de molt abans, però amb reactors de línia vaig començar el 90, no, 80 i tants, 87, així. I sí, era molt analògic tot, no? Avui en dia tot és molt digital i s'està introduint també molt el que és el CPDLC, que és el Controller Pilot Data Link Communication, amb el qual ja no fem servir ràdios, pràcticament, comunicacions orals, sinó que el controlador envia un paquet de dades per connexió de ràdio.
Perdona, com es diu? Controller què?
Controller Pilot Data Link Communication. O sigui, enllaç de dades per comunicacions entre pilot i controlador, no? O sigui, en realitat, el controlador li diu a la màquina que ell té davant que envia unes instruccions, aquesta màquina les traspassa a la màquina de l'avió i aleshores en l'interfície escaient el pilot decideix si accepta aquelles instruccions o no.
Perdona, una pregunta, et aniré interrompint, si no et sap greu. Quan dius que ets digital, vol dir que és digital i xifrat?
Sí. Digital i xifrat. Naturalment, perquè si no els problemes de seguretat serien gravíssims.
Ahir parlàvem de la nostra època perquè vaig descobrir que era una època comuna, que érem radioaficionats, val? I abans les comunicacions de ràdio, tant les que feia la policia com els serveis d'emergència, però també com feien els, crec que els militars no, però aviació segur, almenys no sé si la comercial, però la de lleure, sí. I altres, tu podies punxar, o sigui, si tu tenies un receptor que
sintonitzava,
els escoltava sense cap problema.
I avui en dia també, aviam, el que són les comunicacions el que són les comunicacions de convencionals de ràdio, continuen sent a la banda de de 118 MHz cap amunt fins a 136 aproximadament, i amb amplitud de modulació, vull dir, molt antic. O sigui, una ràdio normal i corrent.
Qualsevol són freqüències obertes,
estar... Sí, pot escoltar i tal. El que passa que... O sigui, tu saps si algú fa una transmissió espúria, diguem-ne, notes que no té gaire sentit, no? I no en fas cas. Ara bé, el que són ja les comunicacions per enllaç digital, aquestes ja sí, són xifrades i segures i és pràcticament impossible. A més que sempre hi ha aquest filtre, o sigui, la màquina no executa cap ordre que li vingui de baix, sinó que li diu a la tripulació quines instruccions de rebot i la tripulació decideix si les executa o no.
Vale.
Això és el que hi ha ara.
Okay. Vale. I com funciona aquest controller pilot Data Link Communication?
És molt senzill. Quan comences el vol, la primera comunicació amb el control de ruta és convencional per ràdio, aleshores tu li comuniques al controlador que disposes d'aquest equip, perquè no tots els avions en disposen avui en dia, s'està implementant a poc a poc, i aleshores ell et diu, doncs t'envio un missatge de prova. Hi ha una base de dades que ells tenen i ells saben cada avió, cada equip de comunicacions, el número de sèrie, a través del número de sèrie, a través d'un algoritme, saben quin és el...
És com la MAC address de l'avió. Sí, més o menys, per dir-ho d'alguna forma. Sí, vale.
Per tant, diguéssim... Com diuen els de Menorca, més o manco.
Més o manco. Molt bé. Per tant, diguéssim que aquestes comunicacions del pilot amb el controlador s'estableixen, diguéssim, per unes pautes, per un protocol que estableix, diguéssim, un enllaç de confiança. Exacte. I on s'identifica el codi del pilot o de l'avió, de l'aparell, sí, i el codi també, suposo, que del controlador o de la torre de control o del centre de control.
Del centre de control, de l'ordinador del centre de control.
Correcte.
Llavors ells dos es posen d'acord, s'envia una transmissió de prova i diu, sí, vale, funciona. Aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha cap més comunicació oral fins que s'arriba a les etapes finals del vol. És a dir, tu pots sortir de Barcelona cap a Leipzig i llavors tu surts de rodes per l'aeroport, parles amb rodadura, amb una freqüència convencional de VHF amb amplitud de modulació, et passen amb torre, que t'autoritza l'enlairament, després amb control de sortides, amb aproximació i tal, i aquest et puja cap a l'espai aeri superior i llavors tu allí ja passes a control de ruta. I aquí és on comença l'enllaç de dades, si està disponible. Aleshores, un cop s'ha establert la primera comunicació, així com per mitjans convencionals, cada vegada que canvies de sector, per exemple, per anar de Barcelona a Leipzig, jo primer passaria de control Barcelona a control Marsella. Llavors, allí hi ha un canvi de freqüència de ràdio. Amb el CPDLC, CPDLC, això ja no existeix. Ja automàticament les màquines es transfereixen. Les màquines de Barcelona parlen a les de Marsella, els avisen de que nosaltres arribem, que tenim tal encriptació, etc, etc, i ja és tot rodat.
Quan dius que no és oral, vol dir que les dades es transmeten a partir de sensors que mesuren l'alçada, la velocitat, la posició, mil coses.
Això és el que formaria part del paquet de dades. Si ara estem parlant del funcionament del sistema, vas passant d'un centre de control, passeix aquí, de Marsella a Ginebra, de Ginebra a Zúric, de Zúric a Rhein-Sud, de Rhein-Sud a Rhein-Nord, i llavors ja comences a baixar, que allí ja tornem a el que és el control convencional de comunicacions orals amb però tot de ruta, automàticament ell es va transferint d'un centre a un altre sense necessitat de canviar freqüències ni de transferències d'un control a un altre, i al revés, és tot automàtic.
Tu amb el centre de control pots parlar en qualsevol moment, per tant, diguéssim que l'avió sap quin és el centre de control que t'està controlant en cada moment i quin és l'operador que està, diguéssim, disponible per parlar-te.
Sí, és que a part d'això, jo aquesta informació també la tinc en el meu iPad de navegació, perquè avui en dia no fem servir, fins fa pocs anys Fèiem servir uns llibres que bé podien ser
aquells que surten a les pel·lícules, el de check, sí. No? El de check, el de checklist i després el de,
no, no,
el de
no, navegació. No, 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 les fitxes, les cartes de navegació i les fitxes d'aproximació del port eren uns llibres gruixuts i cada port tenia una pila de fitxes amb les instruccions d'aproximació, etcètera, etcètera. Això ja no existeix. Portem un iPad, en el nostre cas un iPad, i en aquest iPad tinc la informació de 15 quilos de llibres amb fitxes d'aeroport.
I aquest iPad té backup? Perquè com et peti l'iPad, què fas?
Sí, 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 perquè en portem, en té un el copilot, un el comandant, i en hi ha un altre de reserva. Que petin dos alhora és bastant difícil. I després també hi ha una sèrie de procediments...
Quan dius iPad, és iPad, eh? No és una tauleta.
Sí, sí. Sí, bueno, pot ser una altra tableta, però nosaltres estem fent servir iPad. iPad està certificat per fer-ho servir. Altres tabletes no ho sé, perquè on jo treballo, doncs, mira, som mosseguis també.
Molt bé. Vale, o sigui que et diguessin que tota la informació d'abans de les cartes d'aproximació, les cartes de vol o les d'això d'aproximació, sí. Ara ja tot això està, diguéssim, digitalitzat amb un iPad.
Digitalitzat, sí.
Molt bé.
I a més, les actualitzacions, que abans eren el mal son de tothom, no?
Ja.
Tu imagina't actualitzar milers i milers i milers de fitxes d'aproximació i d'àrea d'aeroports, amb paper molt finet, anar-les canviant... Era un mal so. Sí. Ara no. Ara jo arribo a... Nosaltres treballem de nit, l'empresa on treballo jo, ja ho expliquem un altre dia, no?
Sí. Mm-hmm.
Jo arribo al dematí a l'hotel, després d'una sèrie de vols, em connecto a internet, puf! Se m'actualitzen totes les dades de l'iPad, mentre jo miro els correus de la companyia o faig una videoconferència amb algú de l'oficina que faci falta per alguna cosa, i després, bueno, ho apago tot, a dormir, i al vespre tornem-hi. Ja. És tot... Ha canviat. A mi, quan vaig començar a volar, m'expliquen això i dic, clar, tu m'estàs explicant una pel·lícula de ciència-ficció, no?
Bueno, diguéssim que totes les instruccions, diguéssim, de pilot estan en l'iPad... de pilot i navegació, del sí. Vol, de la programació de vol, i les comunicacions, com tu bé deies, les comunicacions, diguéssim, en vol, amb els centres de control, aïllant una mica les de torre de control i les d'aproximació. Eh?
Sí.
També s'estableixen amb aquest sistema que has dit, que és un sistema digitalitzat i totalment xifrat.
Efectivament.
Vale. Això és una part, diguéssim, de la tecnologia. Ja no parlo dels sensors que comuniquen contra cabina, el que està passant allà en l'avió i mil coses d'aquestes, que això podríem estar aquí dies.
Tenim tant, com diuen en castellà, tanta tela per a cortar que això pot donar per
molt.
Programes i programes.
No, però està bé. A mi m'has descobert una cosa que no sabia, i és que el pas d'un centre de control a l'altre ja s'ha automatitzat, ¿vale? I que de fet el pilot això ja no es preocupa. Vull dir que automàticament...
Sí que ens preocupem, perquè si hi hagués el sistema s'ha de dissenyar perquè tingui fallida segura.
Ah, clar.
No pots tindre tu amb un espai aeri com l'europeu tan carregat de gent amunt i avall, tant de dia com de nit, no pots tindre una fallida de sistema i que no hi hagi una capacitat de backup.
Ja.
Encara que seria molt difícil que xoquéssim uns amb altres, perquè portem una cosa que es diu TCAS, el TICAS, que ja t'explicaré un altre dia com funciona, que no t'ho creuries com funciona. És impressionant, és impressionant.
Bueno, perquè és molt macarrònic o perquè és molt sofisticat?
És sofisticadíssim. Vale, sofisticadíssim.
Vale. Del TICAS quedem pendent. Mira, una cosa que sí que vull que ens expliquis, ho parlàvem també ahir fora de micro i crec que és interessant que la gent sàpiga com va. Què són els transponders i com funcionen?
Ah, el transponder, ese gran desconocido, no?
Sí.
El transponder és una caixa màgica. El transponder és un aparell que ja té molts anys d'existència. Aviam, parlant ràpid, antigament es feia servir el radar per saber on estava un avió. Aleshores, el controlador, ell rebia un eco. Sabia que allí hi havia una cosa de ferro grossa, de ferro, d'alumini grossa, que li reflectia la senyal, però no sabia ni qui era, ni a quina alçava nada, ni res. Només sabia que a tal rumb, en tal direcció i en tal distància, hi havia algú.
Mm-hmm.
Aleshores, van dir, bueno, això està molt bé, però no és suficient, necessitem més dades. I li van afegir una altra antena sobre la del radar, aquella que dona voltes, que surt a totes les pel·lícules, a una antena allargada, que aquesta antena emet el que se'n diu, el que en diem una interrogació. Aleshores, a l'avió porta una caixeta negra molt maca que es diu transponder. I quan rep una interrogació, quan rep la senyal del radar, li diu, tu qui ets? I l'altre diu, jo sóc X. Un general, això era un codi de 7 números de 0 a 7. Jo sóc 2241, que és el que el controlador t'ha dit, responde a 2241. Tu poses 2241 a la caixeta i llavors ell sabia que aquell eco era el 2241. Mirava la seva fitxa i diu, oh, això és el vol número tal, vale, ja sé qui és. Però això no era suficient. Llavors van dir, bueno, ja canviem dades, per què no li diem que enviï una lectura de l'altímetre també? Ah, collonut, així sabrem a quina alçada està, a més. Ostres, doncs va, vinga. I a poc, això s'ha anat sofisticant, s'han anat afegint dades en aquest paquet que respon a l'avió, i avui en dia ja respon una quantitat de paràmetres impressionants. Diu velocitat, diu direcció, diu alçada, alçada corregida per GPS, diu una pila de coses.
Una pregunta curiosa. La comunicació dels transponders és xifrada?
Seria molt complicat desxifrar-la, però no té massa sentit desxifrar-la perquè... De fet, es promou que la gent escolti transponders. Hi ha webs especialitzades, una es diu Plane Finder, l'altra es diu Flight Radar 24, que tu hi entres a flightradar24.com i et surt un mapa d'Europa amb una pila d'avions.
Torna'm a dir les aplicacions, que les posarem a les notes del programa. Flight Radar...
flightradar24.com.
Sí.
I Plane Finder, planefinder.com.
Vale. Són aquestes aplicacions que tu et connectes i veus a l'estat d'on estan els avions, no?
Sí. Estàs veient el que està veient el controlador en temps real. Hi ha un petit delay, a segons quins països és més gran o més petit, per qüestions de seguretat. Però vamos, són dades que estan allí, vull dir, tu dius, ostres, aquest està volant a tants nusos, a tal alçada, va de tal lloc a tal lloc, és aquesta la matrícula i el número de vol és aquest.
I per què es promou que sigui obert?
Perquè...
Un tema de transparència?
Sí, no, un tema de transparència i després perquè hi ha moltes companyies, perquè clar, aquestes webs, la versió gratuïta del servei et dona informació però amb unes certes limitacions. Aleshores, si jo vull tindre informació de tots els meus avions on estan en cada moment, he d'aplicar una sèrie de filtres en el que m'està arribant i això ja es paga. O sigui, és una aplicació comercial que no té més problema. Després també els números de vol moltes vegades, en moltes ocasions, no coincideixen amb el número de vol comercial. Vull dir, tu te'n vas de Barcelona... a Estambul amb el Turkish 483. Però potser el seu call sign no és Turkish 483, és uns altres números amb lletres i tal. Vull dir, de manera que aquella gent indesitjable que volia fer un mal ús d'aquesta informació no li serveixi de gaire tenir aquesta informació.
Molt bé. Avui ens hem centrat, bueno, ens estem centrant molt en les comunicacions, ja siguin, diguéssim, les que són forçades dintre de l'avió pel tema de controlador, diàleg controlador-pilot, amb la informació que s'envia, l'evolució que acabes d'explicar dels transponders, no? Que sí. Dius que cada vegada van acumulant més informació, un dia ja et passaran, doncs mira, el nombre de viatges és tal, el nom i cognoms, tota la informació del vol gairebé, no? I la Maria Jiménez està al 24C. Sí. Vale. Quina més informació es transmet des de l'avió cap a fora? Ja, per acabar de redonir tot el tema de comunicació, no sé si hi ha alguna cosa més, eh?
Sí, hi ha una cosa que es diu ACARS, que...
com lo dels llits.
ACARS, sí, però no, és tal qual. ACARS. Aquest està més orientat de cara a l'avant operacional amb la companyia, el control operacional de la companyia, no? Que aquest transmet ja per comunicacions VHF amb una red d'Aring, d'Aeronautical Radio Incorporated, que és una empresa d'abast mundial o bé per satèl·lit. Hi ha diferents maneres de comunicació. Mm-hmm. I bàsicament és un protocol que ja té una sèrie de camps estàndard. Mm-hmm. I allí l'empresa, la companyia, pot demanar el servei personalitzat. Jo vull que em facilitis totes aquestes dades dels meus avions. Llavors, per exemple, jo quan tanco les portes i em començo a moure, la màquina li envia un missatge a operacions i diu: aquest avió ha sortit ara. Quan m'enlairo, li dona un altre missatge: ara s'ha enlairat a tal hora.
Mm. Així les companyies poden, diguéssim, fer les seves planificacions i ajustar tot això.
Ho veuen tot en temps real. Mm. I inclús li està, en dia que estan donant paràmetres, si hi ha algun paràmetre de motor que surt de lo normal sense ser crític, avisa de manera preventiva. A part de saber-ho jo, els tios que estan a terra, allà a operacions, ho estan veient. Llavors truca el de manteniment i diu: escolta, foti-li un cop d'ull això. Ah, ostres, doncs sí. Doncs quan arribi a destinació, que ja estigui tot preparat perquè li mirin. I, bueno, ens podríem estendre hores i hores i hores, i és que hi ha tantíssima tela por cortar que no sé per on pensar.
Vale, una pregunta. Hem parlat del CPDLC, hem parlat dels transponders, ara de l'ACARS. Sí. Tots aquests sistemes no sempre tenim una disponibilitat d'antena, és a dir, que hi ha coses que s'estan enviant a radars o antenes de terra mentre l'avió, diguéssim, té visibilitat terrestre o té comunicació terrestre, però els avions transatlàntics, com s'ho fa? O sigui, tota aquesta informació no va sempre de la mateixa manera.
No va sempre, hi ha diferents maneres. El que es fa és els avions que diuen: bueno, aquest avió només farà rutes, diguem-ne, europees, Nord d'Àfrica i Orient Mitjà, no? Mm. Doncs com que hi ha cobertura VHF, no fa falta posar-li comunicacions per satèl·lit, perquè clar, també s'han de mirar els costos d'això, no? Si hi ha cobertura terrestre, es fa així. Ara, si resulta que la companyia ha contractat un paquet de comunicació satèl·lit, doncs a lo millor li surt més a compte fer sempre servir la comunicació satèl·lit que no pas tindre un sistema mixt de comunicacions de superfície VHF amb satèl·lit. Fan sempre servir satèl·lit. Això és una qüestió de contracte, no? O sigui, de quina és la previsió econòmica de l'operació i de més. Amb àrees remotes, com són vols transoceànics o vols a sobre del desert, quan si vas a l'Àfrica, per exemple, ara vols anar a Sud-àfrica, has de creuar tot el Sàhara, el Sahel, que és una zona desèrtica. Allí no hi ha comunicacions. Allí el que es fa molt, també, per aquestes àrees remotes, hi ha llocs que es fan servir comunicacions amb AKF, allò dels radiopites, les decamètriques que parlàvem fora d'antena.
Les famoses decamètriques, sí.
O també es fa servir molt la comunicació, especialment a l'Atlàntic Nord, a l'àrea de l'Atlàntic Nord, que està molt ben controlada, molt ben estructurada i molt ben vigilada. Allí es fa per comunicació en CPDLC amb satèl·lit, de tal manera que hem passat d'una separació mínima de 10 minuts de temps, més que de distància, són separacions amb temps entre vol i vol, fent servir una cosa que es diu tècnica, el número de Mach, és a dir, si jo volo a Mach.80 i l'altre vol a Mach.81 però està davant meu i jo estic 10 minuts per darrere d'ell, ells saben que aquesta distància en temps mai es reduirà, que augmentarà. I si és al revés, saben que es reduirà. Llavors, poden calcular quan ha de canviar un de nivell o d'alçada per poder passar a l'altre, etc. Doncs tot això ara ja no és així. Ara els controladors oceànics tenen allí una pantalla on veuen els avions sense tenir radar, però saben on són, perquè la màquina està enviant per data link al satèl·lit informació de la velocitat. O sigui, primer, qui sóc? A quina velocitat vaig? A quina alçada vaig? Quin rumb porto? I en els propers equips minuts, a on estaré cada vegada si mantinc aquesta trajectòria? Llavors, amb això, el tio és com si tingués una pantalla de radar, però molt més maco, una presentació digital, inclús tridimensional, si volen. És impressionant, no? Llavors, clar, s'ha reduït. Ja no estem parlant de separacions de 10 minuts, estem parlant de separacions de distàncies, ara ja. Que això era inimaginable fa uns quants anys.
Sí, perquè clar, no tenies visibilitat, havies de deixar uns marges molt, molt més
grossos. Clar.
Molt grossos. Molt bé, doncs escolta'm, jo ho deixaria aquí per avui. Ens hem centrat molt, segur que hi ha molts més temes de comunicacions que no pas aquest primer repàs, ¿vale? Però és que hi ha milions de temes, perquè està la tecnologia dintre, de sensors, de funcionament intern dels aparells, dels avions. Tu pilotes, no ho he dit, però són 757, no?, els Airbus.
Sí, és Boeing.
Ai, perdona, Airbus, els Boeing, sí. Que són vaig aparatos que tenen molts botonets, I aquí dintre hi ha molts temes a parlar. Hi ha temes de parlar de programació dels vols, perquè sense entendre-hi i mirant-ho des de fora, la forma com superen, com volen, com amb les freqüències, els ritmes, tot, sí, ha canviat amb els últims 10 anys una barbaritat.
Moltíssim. I més on treballo jo, ara ja no porto passatgers, des de fa 10 anys quasi, que estic a una empresa, DHL, no es pot fer propaganda, ai, perdó.
Bueno, DHL reparteix a Amazon també.
Sí. Sí, és client de la casa. Aleshores, aquí la logística és algo, per anar a una paraula, acollonant, perquè un paquet teu, un sobre teu, l'entreguis aquesta carta a les 7 de la tarda avui aquí a Barcelona i demà al dematí a les 8 del dematí estigui a l'oficina de qualsevol amic o client teu de qualsevol lloc d'Europa, això requereix una logística impressionant i requereix una sincronització de tots els mitjans bestial. I aquí és on les tecnologies de la informació juguen un paper clau.
Per no extendre'ns en altres àrees i quedar-nos com avui ens hem quedat a l'àrea de les comunicacions, hi ha novetats, hi ha coses que s'estiguin aplicant o perquè s'estigui treballant ara i que ja veurem implantades en un futur que afectin a tot aquest conjunt de sistemes que hem estat explicant.
Home, s'està investigant, per això és molt experimental. Encara pensa que l'aviació, abans d'implementar algun sistema, algun procediment nou, no ha d'estar provat, ha d'estar provadíssim. Perquè, passant les coses que passen, és molt més probable que tinguis un accident anant amb cotxe de casa teva a la feina que no volant.
Home, i tant, l'any passat no va haver-hi cap, no recordo malament.
Aleshores, això té un preu, i el preu és que abans d'implementar una cosa s'ha estudiat moltíssim, han passat molts anys i s'ha invertit molt caler en investigació i desenvolupament. O sigui, la investigació en aviació és cara, el desenvolupament és car, però no ens oblidem de que una de les partides del pressupost del desenvolupament i investigació és la implementació. La implementació és caríssima també. O sigui, no solament investigar i desenvolupar, és també implementar això. No? I estar segur i tindre molt clar quines seran les conseqüències d'aquestes implementacions. I per supost, sempre estem parlant de tecnologia fail safe. Vull dir, el concepte el tenim claríssim.
Sí, tornaran a errades.
Perquè tu te'n vas de viatge demà, m'has dit, no? Suposo que aniràs amb avió.
Clar, quin remei.
Doncs, aviam, tu no et pujaries a qualsevol lloc.
No. I una cosa és el confort o els serveis que et pugui donar una companyia aèria o una altra. Sí. I després l'altra cosa és la seguretat del vol. Això va per una altra banda i en principi.
Mira, ara t'explicaré una anècdota molt bona. No? Això és un... No és veritat, però va, és un exemple de com són les coses, de quin és el punt de vista de la persona, del senyor que està assegut a la fila, al seient 24C, que està en el passillo, allí tan tranquil, prenent la seva Coca-Cola. El vol, és un vol tranquil, sense turbulències, aproximació, arriben després de dues hores de vol a destinació i el pilot fa un aterratge d'aquells que ni es nota, diu, oh, quin pilot més bo! Això ha sigut fantàstic, ni ens n'hem enterat que ha tocat terra, però és que resulta que el tio s'ha baixat de mínims, s'ha passat dels radials d'aproximació, s'ha passat això, ha fet 2.001 cagades que et podrien haver costat la vida, però tu ni te n'has enterat. I ha sigut un vol fantàstic perquè no t'has enterat, perquè ha pres terra molt suaument. En canvi, un tio que et porta, vamos, per la línia, fent tota l'operació, complint amb tots els procediments, al 122%, fent-ho tot perfecte, i aquell dia resulta que ve un cop de vent i a la terrafa una mica de cop. Tampoc un desplome, però allò que és bum, ostres, que dius, i, oh, aquest tio, quin pilot més dolent ens ha tocat a la tornada, tu. Doncs no, aquell tio t'ha dut molt bé i l'altre que t'ha fet un aterratge collonot és el que ha estat a punt de matar-te.
Ja, ja.
M'entens, no, el que vull dir?
Sí, sí. Molt bé, doncs escolta'm, Toni, moltes gràcies.
De res. Li estic fent la competència al Marc, eh?
Jo ja veig que ets un Marc. Ets un Marc 2. Però bé, jo crec que en temes interessants. Toni Gimeno, pilot professional, 18.000 hores de vol. Avui ens hem centrat una mica en aquest primer capítol sobre aviació, parlant de temes de comunicació. Hi ha mil aspectes més de tecnologia que segur que podem parlar.
Ui, sí, sí, els famosos BITE, el Built-in Test Equipment, que això no és res nou, això fa moltíssims d'anys que està, que és l'autodiagnosi dels sistemes dels avions. Vull dir, això és, aquí hi ha, buf, per parlar moltíssim. Això un mecànic ho podria explicar més bé que jo, però bé, ja li demanaré a algú de la feina que em doni unes quantes classes per una altra xerrada.
Doncs més sobre aviació aviat, amb més capítols. Esperem que també a l'estudi, així integrem la teva presència amb temes del dia, i ho traiem una mica d'aquest format de minuts mosseguis, però jo crec que ha estat bé que sigui en aquest format, també perquè la gent et conegui i perquè els oients, els mosseguis, ens facin arribar la seva opinió de què els hi ha semblat aquest programa especial de minuts mosseguis amb Toni Gimeno i parlant de, bueno, aquesta primera entrega sobre temes de tecnologia i aviació i centrat en comunicacions. Toni, moltes gràcies.
A vosaltres i moltes gràcies per deixar-me gaudir de la participació en Mossega la Poma, que sóc un gran admirador vostre. Moltes sou gràcies. Uns grans divulgadors.
Moltes gràcies. Fins ben aviat.
A vosaltres. Merci, adéu. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten Hazard Gate. All those moments will be lost in time, like tears.